Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola a tothom, estem de nou aquí amb Vins en Teca. Hem escoltat Moabi Dream On, Free to Use, i avui tenim a tres convidats convidada, molt de diferents llocs, però que tenen coses en comú també. Tenim a la Cristina Granado. Hola, Cristina.
Hola.
El Maria Rosàs, de Bodegas Rosàs.
Hola.
I l'Alfred, de La Rural.
Hola.
I bueno, parlarem amb els tres una mica que ens expliquin els seus projectes i tal. I començarem amb l'Alfred. Si ens pots explicar una mica la teva trajectòria, la teva història, bueno, el que vulguis que sàpiguem de tu.
Bueno, jo vaig néixer aquí a Sant Cugat, un any abans de que tanquessin el celler cooperatiu, el 86. Però em vaig criar des dels 5 anys a Mirasol, ben a prop de Valldoreix, en un moment on els carrers estaven sense asfaltar, i estàvem molt connectats. L'escola també estava allà a Valldoreix i estava molt connectat a la part de la perifèria de Sant Cugat. Venir a Sant Cugat era com una excursió, i els meus amics estaven a Valldoreix, a la Floresta. Llavors jugàvem al Puig Madrona, pujàvem a dalt a la Torre d'Incendis, fèiem cabanyes. Això és una mica, i jugava molt per la zona on ara hi ha els camps de La Rural. Això és una mica a mi el que m'ha marcat la meva passió per l'agricultura i pel món natural. Però jo després vaig estudiar normal aquí a l'Arnau Cadell, i després vaig anar a fer Belles Arts i Il·lustració a l'Escola Massana a Barcelona. I bueno, en aquell moment que teníem un taller gravat al centre, al carrer Robadors, i sempre havíem estat, bueno, jo sempre havia estat en projectes personals, i de fet un parell d'anys abans de començar a dedicar-me a l'agricultura de manera professional estava com a treball, com per autosostenir-me, estava fent disseny de jardins i tutelatge d'horts a domicili. Llavors la meva companya, l'Anna, que és també fundadora de La Rural, la vam fundar el 2014, va ser una mica la que em va incentivar a buscar un terreny. Per mi era algo impensable, no? Jo tenia una passió per l'hort des de l'adolescència, que tinc el meu hort, però tot el que t'han dit tota la vida aquí de que l'agricultura és molt dura i de que emprendre tampoc és una cosa que ni se'n parli a l'escola ni res, la cultura que tenim aquí a Catalunya és algú totalment, mai ningú m'havia comentat que això era una possibilitat. La companya és de Venezuela, ja té una altra mentalitat d'intentar buscar-se la vida, intentar ser actius, i per ella era el més normal del món, no? Preguntar i buscar un terreny. I així vam començar a buscar pels veïns, vam començar a preguntar, un portava l'altre, i vam trobar un trosset de terra a Valldoreix, que encara el tenim a dia d'avui.
I com és de gran aquest terreny?
Bueno, ara gestionem unes 4 hectàrees de regadiu ecològic distribuïdes en diferents zones. El terreny inicial eren 2.000 metres, vale? 0,2 hectàrees, perquè ens fem la idea. I ara aquell tros, de la manera que treballem a dia d'avui, amb tractors i amb maquinària, s'ha convertit en un espai social. Li diem Ateneu Rural, fem activitats per nens, fem cursos per adults, cursos d'horticultura, i és el nostre jardinet, el nostre origen, i és un lloc que cuidem molt d'una manera diferent a la part més productiva, no? És a dir, que ja pràcticament no fem hortalissa allà i no la fem de manera professional. La resta són això, 4 hectàrees que estan distribuïdes entre allà mateix al costat, i tot una zona agrícola que vam anar conquerint, entre cometes, que al final és anar a buscar els propietaris i tal i qual, i bueno, amb les dificultats que comporta l'accés a la terra aquí a Collserola, però bueno, vam anar ampliant terra a poc a poc. Vam també estar buscant terra a Rubi, a Sant Cugat, aquí com faig jo, vam portar un camp també a la Rierada, vam portar diversos camps que hem anat agafant i deixant per la dificultat aquesta de trobar terra, però a poc a poc vam anar consolidant-lo de Valldoreix. Llavors allà tenim 2 hectàrees juntes, una altra hectàrea una mica més separada a prop de l'autopista. Després tenim a Molins de Rei mitja hectàrea, que tenim una part d'aromàtica i tenim hortalissa també, i a més allà està instal·lat Melvida, que em sembla que ha vingut en algun programa d'aquí. Ha vingut Melvida, té el projecte Melvida Educa, que és rep escoles allà, i també té un apiari. I després tenim una masia a Sant Feliu, tocant a, fent frontera amb Sant Cugat també, Sant Feliu de Llobregat, que és Can Ferriol, que allò ja són 80 hectàrees, quasi tot forestal, i la part agrícola just ara estem començant, hem recuperat 3.000 metres i seguirem ampliant.
I imagino que és ecològic.
Sí, nosaltres fem tot ecològic certificat des de fa, diria que és 7 anys. Des del principi sempre hem fet ecològic, però la part de certificació doncs, ha arribat en un moment de professionalització del projecte.
Perquè, clar, quan és una cosa ecològica és més difícil bueno, és més car i és més complicat, no?, a l'hora de... És molt més fàcil tirar pesticides, fungicides, tot això. Ecològic és més... Evidentment, crec que és més agraït al final, però costa més, no?, com...
A veure, tampoc ho sé perquè no he fet mai convencional, no he tirat mai un herbicida, llavors no he pogut experimentar. Si ho mires a nivell individual, sí, clar, els costos són molt més alts. Treure les herbes manualment o amb maquinària, però mecànicament, anem a dir, necessites personal. L'herbicida és una cosa molt fàcil d'aplicar. El mateix amb els fungicides, etc. Però per altra banda, a nivell comercial, doncs vens a millors preus i sobretot de cara a la venda directa, fer ecològic és pràcticament indispensable, i en terres tan petites, perquè 4 hectàrees és poca terra, en zones periurbanes com aquesta, amb tantes dificultats com trobes aquí de diferents tipus, doncs quasi fer ecològic és imprescindible. I de fet, els pagesos que estem a Collserola, em sembla que n'hi ha un que no faci ecològic, i té una part a Collserola i té una gran part a baix al pla, però la resta tots fan ecològic, no tot certificat. Hi ha gent que no ho certifica perquè no li és necessari, no li convé, però tothom fa ecològic.
I quanta gent treballa a la rural?
Ara som 14, però en diferents àrees. La rural té tres potes principals d'activitat econòmica. Una és la producció, l'altra és la comercialització. Són tres potes separades perquè no venem només el que produïm, que això, evidentment, vendre forma part de l'activitat pagesa professional. Però, a més, fiquem la part de comercialització com una altra àrea perquè tenim una botiga, fem cistelles i tot això estem distribuint producte d'altres pagesos també ecològic, formatge, cereals, llegums, llets. Tenim una botiga que és a Valldoreix, que és com una botiga de queviures, amb la premissa que tot és ecològic i només treballem directament amb productors. Per això és una pota econòmica en si mateixa. I la tercera és la d'activitats, que fem activitats mediambientals a escoles, sobretot treballem molt amb nens amb d'una manera vivencial, no dirigida. Hi ha grup de criança, venen allà famílies amb peques de menys de 18 mesos a simplement estar a l'aire lliure, espai familiar, i també formacions per adults.
I per adults, què és? Com tenir un hort urbà? O
sí,
tenir un hort a casa?
Curs d'horta de primavera, que el fem cada any. Tampoc fem moltes perquè tenim molta feina en altres àmbits, no? Però hi ha una activitat que la fem cada any des del 2017, que és un curs d'horticultura d'autoconsum que fem allà a la rural, i les persones venen durant 2 mesos, els divendres quinzenals, a fer l'hort. I ara, de fet, volem fer el mateix contingut concentrat en un sol dia, un dissabte, pels vols del principis de juny.
Interessant, molt bé. Llavors, per poder anar, contactem amb la rural i ja està, no?, imagino.
Sí, nosaltres informem molt a través de l'Instagram, que és com el mitjà, mira, que hem començat i amb el que estem més actius. Però a part, doncs, tenim correu electrònic, pàgina web, etc. Però si ens segueixen per l'Instagram, la Rural de Collserola, és una manera molt fàcil d'estar al dia amb les coses que anem fent.
I llavors feu cistelles i coses d'aquestes també? Sí.
Nosaltres, diguéssim, la pota aquesta comercialització que us comentava es dedica a vendre a cistelles a domicili i a la nostra pròpia botiga. La part de cistelles, a més, ara estem fent un canvi molt potent, perquè passarem a poder repartir en moltes franges d'horari, poder demanar tots els dies de la setmana. Bueno, són coses que et vas trobant quan vas creixent, que tens encara traves des dels inicis, que estem ara desbloquejant per oferir un servei molt bo, i també és un molt bon moment en aquest sentit. I després, per altra banda, la part de producció té els seus propis canals de venda. Per una banda, alimenta comercialització, és a dir, alimenta la venda directa, les cistelles i la botiga, però després també ven a majoristes, a projectes veïns, com l'Ortiga, que és un bon client nostre. I després, escoles públiques de Sant Cugat, repartim a 9 escoles públiques i a comerços i restaurants. Totes aquestes últimes 3 canals ho fem a través de Collserola, que és una empresa que hem constituït on ens hem associat 3 pagesos de Collserola, Rabassaires, l'Ortiga i la Rural, però en representació de 8 pagesos en total, de Collserola, i esperem anar ampliant. No és que n'hi hagin molts, però el que volem amb aquesta empresa, a part de que ens ajudi a distribuir especialment a comerços i restaurants, que sempre és una part de distribució que s'escapa una mica de les nostres dinàmiques habituals, esperem també, el que la voluntat és que revaloritzi Collserola com un entorn agroecològic on s'hi produeix, no és només un jardí per anar a passejar amb la bicicleta o anar a passejar el gos, sinó que hi ha una activitat econòmica que, a més, cuida el territori.
Mm-hmm. Sí, sí. I quines hortalisses teniu de tot? Teniu?
Nosaltres, clar, fem policultiu, fem al voltant de 40 i tants cultius a l'any. Estem molt especialitzats en tot el que sigui més fresc, amb la fulla, que al final és una mica el valor que aporta la proximitat, no? Una patata, una ceba, si ve de Lleida no passa res. Nosaltres tot el que distribuïm és local, i és de proximitat i és de Catalunya. Però aquella cosa més fresca, un enciam recent collit, un tomàquet en el seu estat de maduresa òptim, és en el que ens especialitzem. Per exemple, fem el mesclum d'enciam amb herbes, mostassa, rúcula, coriandre, tot tipus d'herbes, una cosa que apostem molt. També rabanet, ceba tendra, bueno, tot de coses que complementen una mica el que és la part d'amanides, i després tomàquets, evidentment, és una cosa que ens demana tothom, tot i que la gent no ho sap, però és el cultiu menys rentable. O sigui, realment, molts cops hi perdem diners, però clar, la gent està tot l'any esperant que arribi això, no podem defraudar, no? Això sí, els últims anys, amb la recuperació del tomàquet mandó, sí que és un tomàquet autòcton d'aquí de Collserola, i la veritat és que ha sigut un canalitzador de moltes coses a la serra. Ens ha unit als pagesos per poder-lo produir amb uns estàndards semblants, unificant preus, i ha sigut una mica, això ja ve d'anys, però ha sigut el precursor una mica de Collserola. Llavors sí que és un tomàquet molt emblemàtic i que només el trobaràs amb productors d'aquí de la serra. Bleda també és una especialitat nostra, perquè és un dels cultius que tenim compromesos amb escoles, o sigui, els nostres oients segurament, si tenen els seus fills que van a escola pública, menjaran la bleda que produïm a la rural.
Quin luxe, que sí, bé. I el terreny com ha de ser perquè sigui un bon lloc per tenir per tenir cultius i tal? Depèn de cada...
Clar, sobretot amb agricultura ecològica t'adaptes al terreny i el transformes, convertint-lo en més fèrtil, aportant matèria orgànica. Aquesta és la premissa. La matèria orgànica acaba uniformitzant els terrenys, tant si són més sorrencs com més argilosos, no? Un dels problemes de l'agricultura convencional és que els adobs són químics que aporten, és quasi que fan servir el sol com si fos hidropònic, no? Li donen els nutrients d'aquell cultiu en aquell moment i van desgastant la matèria orgànica. Però bueno, t'acabes adaptant a la terra que tens. Sí que és veritat, com a comentari de lo que és l'agricultura professional, els millors terrenys per fer horta són a les zones fluvials, les zones planes, que ara pues, hi ha autopistes, l'Heroi Merlins, i una mica també són els millors terrenys per edificar, pel que es veu. Llavors ens veiem obligats a anar pujant els horts a zones més de muntanya. Els nostres camps, per exemple, alguns són inclinats i hem hagut de modificar el terreny fent una cosa que es diu K-Line, de fer les línies seguint les corbes de nivell per no erosionar el sòl. Ens hem hagut d'adaptar, els tubs de rec també no funcionaven en pendent, hem hagut de fer un seguit d'adaptacions per fer alguna que és històric, que sempre els pobles han estat envoltats d'hortes per abastir-los. No?
I teniu projectes de creixement? O... Perquè teniu la botiga aquesta a Vall d'Oreig, que és molt maca i que té moltes coses, però teniu projectes de tenir més botigues, per exemple, a Sant Cugat?
Ara mateix és un somni de fa temps, el de tenir una botiga a Sant Cugat al centre, diguéssim, però estem molt enfocats en consolidar les cistelles, sobretot especialment les cistelles, en consolidar la botiga, que funciona molt bé, però treure-li el màxim partit, i el camp, professionalitzar molt bé el camp. I després tenim un segon projecte paral·lel, que és el que ara mateix li dediquem també moltes hores i no produeix directament, que és Can Ferriol. La Masia que us comentava, realment, la Rural és un projecte integrat per dues cooperatives. La de treball, que fa l'activitat econòmica, que és tot el que he explicat fins ara i és el que quasi tothom coneix, i la d'usuàries, que és la cooperativa que gestiona la finca de Can Ferriol. I allà, a la Masia, anem a viure quatre famílies de la cooperativa, perquè en el seu moment, 2019 vam presentar el concurs i bé, el vam guanyar, perquè és una sessió pública de l'Ajuntament de Sant Feliu, ja veiem la necessitat del tema de l'habitatge, els pagesos no podem teletreballar, i aquí Sant Cugat, una cosa més que dificulta l'agricultura és que les rendes agràries no corresponen als lloguers que pots trobar aquí. I això, vull dir, ara aprofitem que té el micròfon, que ens afecta de moltes maneres, perquè als nostres treballadors els hi passa exactament això, i és una incertesa constant d'estar formant gent i quan estan formats puguin haver de marxar per aquesta circumstància. Però la cooperativa, el que va dir és que la cooperativa d'usuàries gestiona tots els usos domèstics de la finca. També les produccions d'autoconsum, i és una mica aquesta part més d'acord i de, com ho diria, més reproductiva, de cuidar les persones que hi ha al darrere de l'empresa, el que simbolitza una mica aquesta part, aquesta altra cooperativa, i per això és un projecte integral, no? Perquè hi ha la part productiva, però hi ha tota aquesta part reproductiva de cures, d'habitatge, de convivència, que també forma part del projecte.
I us compren molts restaurants de la zona? Els...
Nosaltres, això dels restaurants, fa molts anys que servim a restaurants, i sempre és una cosa que ens ha costat molt. Hem fet diversos intents de professionalitzar aquesta pota pel nostre compte, i més enllà dels restaurants propers, tant en distància de l'hort com en valors, com pot ser les escales o el pet del llop d'allà de la floresta, ens ha costat una mica trobar aquest nicho de mercat. També perquè el servei que estan acostumats als restaurants és et truco avui, demà m'ho portes, i això no encaixa amb aquest tipus de produccions. Ara ens hem ajuntat, com us he explicat abans, diversos pagesos, i hem format aquesta distribuïdora que es diu De Collserola, on el primer que hem fet és contractar un comercial, una persona que ens està ajudant a dinamitzar i a donar un servei bastant més adaptat al que necessiten els restaurants. Servim dos dies a la setmana, les comandes les porta aquesta persona, i també l'oferta de producte, doncs, és més àmplia. No tant en diversitat, que també, però clar, els horticultors d'aquí, doncs, fem productes semblants, sinó que en volum i en continuïtat, no? Si oferim bleda, per dir alguna cosa, o tomàquet xerri, ho oferim cada setmana durant tota la seva estacionalitat. Jo crec que ara és un bon moment pels restaurants d'aquí també per apostar per nosaltres, també perquè diguéssim que l'oportunitat és ara. La nostra producció és limitada, hi ha un creixement i volem créixer, però hi haurà un topall, perquè és Collserola. Nosaltres, De Collserola, no proveeix de res que no sigui d'aquesta serra. Per tant, tard o d'hora s'acabaran els clients. I ara, bueno, estem anant a part de Sant Cugat, estem anant a Cerdanyola, a Barcelona, i una mica el nostre focus és tots els nou municipis que de Collserola és on nosaltres volem servir els nostres productes.
I una pregunta que ens interessa als altres també, si teniu plantejat plantar vinya.
Nosaltres, com a la rural, tenim el somni de plantar vinya a Can Ferriol, perquè una de les nostres voluntats és recuperar el paisatge. Aquella finca no és hortícola, és una finca de muntanya plena de bancals abandonats, i a més estem allà molt pròxims a Can Calopa, que és un projecte vitivinícola, molt, molt, molt propers, i tenim molta relació, som socis amb Rabassaires, i amb tota aquesta triangulació ens agradaria trobar el moment de plantar vinya, però no és un objectiu a llarg plaç, yeah. No és el nostre...
prioritat.
El que ens dediquem actualment.
Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa, però em sembla, o si teniu alguna pregunta vosaltres per fer-li.
Bueno, a mi m'ha semblat molt interessant el que ha comentat, no? Quan li has fet la pregunta aquesta de que el conreu ecològic és molt més car, no? que el convencional. I ella ha respost que ni plantejar-s'ho, perquè mai he conreat com a convencional. O sigui, jo crec que això ja diu molt de si del projecte com a tal, perquè sí que moltes vegades la variable econòmica és fonamental segons quins sectors per dir, ostres, llenço cap a ecològic, no? Per exemple, ara, si no recordo malament, la 2025 serà la primera anyada que la Déu Penedès serà tot íntegrament ecològica. La primera denominació, crec que en el planeta Terra. Jo crec que anem avançant molt cap aquí, i com bé deia ell, doncs, el fet de plantejar-s'ho ja diu molt del projecte.
Sí, sí, i crec que és el que dius també, de que tots els pagesos que hi ha, o els projectes que hi ha al Collserola, quasi tots són així, tenen aquesta manera de treballar, no? Sí. Val, doncs escoltarem Sant Moavi i tornarem per parlar amb Marià.
Thank you.
Bueno, i estem de tornada per parlar amb Maria Rosàs, de les Bodegues Rosàs, que està a Rubí, oi que sí?
Ah, sí, des de fa una temporada. Gràcies per invitar-me.
No, encantada. Crec que fa uns quants anys, no?, que existeix. Era, va ser el teu besavi, si no m'equivoco, que va iniciar el projecte.
Efectivament, sí. Ells, pel que tinc entès, no els vaig arribar a conèixer. Ells venien de Granollers. De fet, la nostra família, parlant també de per aquí Sant Cugat, la Masia Rosàs, doncs sembla tot, o indica que ens separem allà a Granollers. Hi ha una part que ve cap aquí Sant Cugat amb el Josep, ara qui porta la Masia, i nosaltres, els meus besavis, que s'instal·len a Rubí, aprofitant la instal·lació del que són els ferrocarrils de la Generalitat, del tren. I el projecte neix en aquella època, és el que hi havia, no?, els vins a doll, no? Vins embotellats, potser sí que hi eren, però eren per una elit, però per la majoria de mortals eren els vins a dolls. I el projecte neix, doncs, cap allà al 1916-1920 amb la venda de vins a doll.
I el mateix lloc on és ara, o sigui, allà...
Sí, efectivament, sí. De fet, ara estem fent petites reformes i posant-nos al dia, i van sortint coses de l'època, no? Petits cups que estaven allà sota de les finques dels avis, que el meu pare ho veu normal, no? Però jo, ostres, aquí sembla que hi ha alguna cosa, no? Doncs sí. I sí, nosaltres, i de fet estàvem molt al costat del celler, estem tocant el celler cooperatiu de Rubí.
Però teníeu vinyes també?
Nosaltres no. Nosaltres sempre hem fet la comercialització, mai hem tingut vinya. No m'he aventurat a... És molt dur. Tu dius que no, però vull dir, el fet de també a sobre tenir la variable climatològica que t'afecta i tal, i també he tingut prou temes només amb la vessant de comercialització, llavors ens hem quedat amb aquesta vessant, sí.
Llavors va passar dels teus besavis als teus avis.
Als avis, correcte. Aquí va ser quan en Joaquim, el meu avi, una miqueta, bastant amb molta empenta i ànims, perquè al final també quan passes una guerra t'ho treuen tot, torna a arrencar, i no és fàcil, i al final jo crec que aquí és un punt d'inflexió en el que, jo crec que el negoci és d'arribar a superar, doncs, un procés tan dur com el de la guerra, doncs, diu molt de la tossudesa que tenia el meu avi, era bastant tossut. Llavors, ho superem, i llavors aquí ja entra que són els meus pares i els meus tiets, que seria la tercera generació, i que pren a relleu, no? Tot i que l'avi va estar fins l'últim dia allà, o sigui, no podies treure, no? Llavors era, la seva passió era la seva vida, i no sabia, pràcticament recordo que aprofitava els viatges de l'Inserso per anar a visitar cellers. Això, en sèrio. I dic, ostres, no sé si per aquí i tal, no sé què. Era una forma de viure molt diferent a la que potser estem acostumats ara, no? I d'aquí ja passa els meus pares, els meus tiets, i llavors ve quan se m'ofereix, no?, aquesta possibilitat d'incorporar-me, en un moment que jo tampoc no ho tenia molt, molt clar, no? Al final jo tenia, potser quan se'm va proposar eren 25, 26 anys, i al final la versió aquesta de no quedar-te amb el i sí, i vaig dir, escolta, tira-t'hi, i això, si no va veure un parell d'anys, ho veus, i encara porto aquí, hi ha una temporadeta ara, aquí, dins del sector. És un sector, la veritat, la Cristina, que també està ficada dintre del sector, és que quan entres s'enganxa molt, és molt difícil...
Sortir,
sí. Sí, no, és veritat. Són molts factors, però per mi, ostres, els projectes sobretot, i la gent que hi ha darrere, crec que és dels pocs sectors que depèn de l'agricultura agrària amb una capacitat de generació de nous projectes tan gran com la que tenim, no? Vull dir que en altres, també els desconec, però... projectes com la Rural i tal, veig més complicat que en surtin tants com petits projectes amb cellers, de gent jove que que intenta aixecar un projecte, i que moltes vegades la veritat és dona fruit d'aquesta gran diversitat, en el que jo ja he acabat per claudicar, no? En comptes de per gustos colors, jo ja per gustos vins, o sigui, al final hi ha tants vins que i tants projectes que et donen una diversitat tan gran que mai te l'acabes, aquest món.
Sí. I de vins, parlem de vins. Quins vins teniu? Teniu vins locals, internacionals?
Sí, mira, nosaltres un cop vaig entrar... Clar, tu t'adaptes, com bé l'Alfred deia, no?, a l'entorn, i llavors vas variant o modificant en funció del que demana a l'entorn, no? Sí que nosaltres, jo quan vaig començar el 2011 o una cosa així, vam fer, començar una aposta molt important pel vi de proximitat. Bé, vi i producte de proximitat. Creiem que al final els temps han anat evolucionant i la veritat és que els forats o els gaps de potser de coneixement o de fer respecte a altres denominacions d'origen amb una tradició vinícola més antiga que la nostra, doncs jo crec que en els darrers 10-15 anys s'ha anat, el forat aquest de coneixement s'ha anat reduint i jo diria que a dia d'avui no hi ha cap i en segons quins casos
se supera, sí, sí.
Val? I, però mai ens hem tancat a la resta, vull dir, al final sí que et centres més en producte de proximitat, no?, o producte català en aquest cas, doncs per, també és una idiosincràsia, no? Estàs ubicat, pots anar a visitar els projectes molt més fàcilment, tens més facilitat de contacte, parles el mateix idioma, t'entens millor en molts dels casos, llavors sí que això ha fet doncs, que haguem apostat més per aquest producte, però mai hem deixat de banda la resta, vull dir, també hem incorporat molt producte fora de la península i la idea és anar creixent en funció de, també la demanda que anem tinguent.
I quants vins teniu, més o menys?
Bueno, és una llista viva, no? Hi ha puges baixes. Ara mateix estaria entre els 800 i 900, a grosso modo, vale? I la idea és... Bueno, al final no tinc un objectiu, de dir, ostres, no, jo vull X, sinó que al final és també, en funció dels projectes que vas coneixent, doncs, que val la pena introduir-ho, que no... O, bueno, des del nostre humil punt de vista, vull dir que no... que al final és nosaltres som la selecció que fem, llavors és això, però vull dir que no tinc un objectiu de dir, ostres, no vull tants. La idea és anar creixent a mesura doncs, que també t'ho demana el mercat cada vegada més, doncs també la Cristina suposo que ho comentarà, que és abans la gent era molt més estacional, no? M'agrada aquest vi, doncs aquest vi o m'agrada aquest escumós i sempre. Ara la gent, per sort, ens agrada més, és com, no?, com la gastronomia, no? No estaria, si m'agrada molt, no sé per què, les entrecotes o les bledes, no estaria cada dia menjant entrecotes i bledes, sinó que ens agrada canviar. Sí que en el moment, jo crec que en el tema dels vins doncs, és més fàcil, doncs, perquè hi ha potser més moments de consum, i amb els escumosos costa una mica més, doncs, perquè ens costa més trobar aquests moments de consum, no?, perquè associem molt l'escumós a festivitat, a celebració, quan la veritat és que es pot disfrutar molt bé amb una taula d'inici a fi. Però bueno, temes a part, aquest fet fa que doncs, hagis d'augmentar la profunditat del teu sortit. I per això doncs, ens estem adaptant.
I com selecciones els vins? Vas tu a visitar cellers o et venen a la botiga? O bueno, suposo a fires de vins, no?
Sí, sempre estem voltant. Per això també tinc bons companys que m'ajuden en aquesta tasca. Llavors, sí que hi ha una banda més proactiva, no?, la que ens parem en algun moment de l'any i diem, escolta, trobo falta aquí, per això és molt important escoltar, no?, a tots els companys, en aquesta pota ens faltaria alguna cosa, aquí ens falta alguna cosa per allà. Llavors, proactivament, busquem, contactem i anem a través de fires, perquè al final també és una altra... Per sort tenim la possibilitat de tenir aquí al costat de casa, a la Barcelona Wine Week, en la que enguany, bueno, és que era impossible acabar-se-la. Hi havia una quantitat de cellers i de projectes, la majoria locals, que era per no acabar-se-la. I bàsicament ho fem així. Llavors sí que internament fem tots uns processos de tasc en els quals realment valorem, que no és fàcil, perquè al final... Cada vi és de la seva anyada i del seu enòleg. Llavors, si canvies alguna d'aquestes variables, hi ha la climatologia. Llavors, surten coses diferents, no? Però sí que intentem pues, bueno, valorar el projecte per un cantó, no? De fet, sigui un projecte en el que tu vegis trajectòria, val? I després, òbviament, doncs, que el que hi ha dintre aquella ampolla, no? Sempre jo abogo per aquesta relació plaer-preu, no? Doncs estigui en consonància.
I quina clientela teniu? Local? Bueno, de Rubí o ja venen també d'altres llocs?
Nosaltres tenim dos branques, també, o sigui, la clàssica de tota la vida, no? El punt de venda de tota la vida, que anat, o sigui, s'ha anat movent, però sempre ha estat en el mateix quadrat, vale? I després tenim la distribució. També fem distribució de restauració, per això, com comentaves, la dura feina de la restauració l'entenc perfectament. I tenim aquestes dues bandes. Sí que el que podem dir és que s'ha notat un canvi de públic en els recents anys. Segurament doncs, perquè també la gent que viu al voltant, ja sigui Rubí, Sant Cugat, tot el Vallès, està canviant, no? Al final també es nota doncs, certa, bueno, des del meu punt de vista, certa part, doncs, no ciutat dormitori, perquè molta gent dorm en aquestes ciutats i després treballa a Barcelona en molts casos, sobretot arrel de la pandèmia, i gent de fora, abans ho comentàvem, no? Experts i demés, doncs que han, potser per algun motiu han decidit doncs, que eren ubicacions adequades, i notes doncs, que també a certs gustos i preferències les veus, doncs que notes enseguida això.
I la gent jove, creus que estan més oberts a prendre vi en comptes de cervesa, per exemple?
Bueno, aquesta és la gran assignatura pendent. Bueno, si tu mires una miqueta les dades de consum dels darrers anys, clarament el consum del vi va a la baixa, no? Jo ho puc entendre perfectament, vull dir, la nostra forma de fer i de treballar és molt diferent a fa 15, 20, 30 anys, no? Jo sempre poso, no?, que a casa no, obries la nevera o la despensa i sempre hi havia, doncs, aigua, llet i vi, saps? La gent anava al camp amb la seva ampolla de vi rebaixat o com fora. Clar, tot això s'ha perdut, però de forma natural per el que comentava, no? Jo crec que és al final la forma de treballar i la nostra socialització doncs, fa que el consum del vi cada vegada es concentra més. Vull dir, al final és... O sigui, com a mínim nosaltres a nivell de botiga física es nota molt, no? Quan arriba divendres, dissabte, diumenge, a el que és un dilluns, dimarts, dimecres, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que el consum sí que ha baixat i la tendència és aquesta. I a nivell de gent jove, doncs, bueno, costa. Costa perquè sí que és veritat que la variable, per exemple, hi ha una variable molt important que també és jo crec que és la variable preu, és molt difícil d'igualar. Val, al final, tu, pel preu que tens una canya, difícilment tindràs un vi en certes condicions. Però sí que també ha sigut una mica, no?, el problema del sector de que a vegades ens hem... Bueno, jo intento no fer-ho, però com complicat molt aquest món, i sembla que si no en saps o si et diuen la paraula, no sé, ull de llebre i dius que és un tipus de bleda, doncs sembla que com que, ostres, no en saps què estàs dient, no? I llavors jo crec que també això ha fet que hi hagi gent que no hi hagi volgut mostrar aquest interès i de dir, ostres, com que no en sé, doncs en tiro la cervesa que és... Que bueno, després en el món de les cerveses artesanes també té la marinera, vull dir...
Sí, també és molt interessant, també.
I molt profund. Llavors,
sí, digues.
No, bueno, que el tema aquest, jo volia dir que el tema aquest de la gent jove, per nosaltres és també una assignatura pendent, i no sé si és una cosa general i transversal, perquè s'ajunten diferents factors i alguns contradictoris, no? Hi ha un tema de, per una banda, això és una percepció, però la gent jove cada cop està més motivada amb tot el que és ecològic, amb la proximitat i tal, però per l'altra banda s'està perdent tant la capacitat i coneixements de cuinar, com també moltes empreses grans inclouen menjador i a preus molt bons, i per exemple, en un moment ens van cridar els de la Boringer aquí a Sant Cugat, 6.000 treballadors, i munteu unes parades aquí i tal, i em dic, bueno, anem a provar. Estava a 6 minuts de l'hort, era en plan, bueno, no és que siguem molt amants del concepte d'aquest tipus de multinacional, però dèiem, hòstia, és interessant, a 6 minuts de l'hort en vehicle, 6.000 persones no venia amb res, i tothom era el mateix, no? Ja tinc el menjador aquí, després a casa no vull cuinar, no sé què. No sé fins a quin punt això lliga amb el vi, però jo recordo el meu avi, que és potser la persona que m'ha inculcat més lo de l'hort, els meus pares d'això no en feien res, però un avi és gallec i tota la vida ha continuat amb això, i ell té 97 anys, encara està viu, i beu vi cada dia de la seva vida, i té la bodega on agafava el vi a doll, s'omplia un bidó i d'allà es anava servint, no? I el meu avi quan veu una col beveja, i quan passa per casa meva, que tinc animals i tinc cols farratgeres, que per més algo que es mengen els animals, però ell és la seva infància, perquè no? I s'emporta sempre un manat, no? Llavors, bueno, no sé si hi ha un tema aquí a recuperar bastant transversal amb les noves generacions, en les que m'hi mig incloc, perquè estem a mitges nosaltres, però també ens passa, o sigui, gent amb 40 anys ja li passa, que li fa mandra cuinar i que no cuina i etcètera, no?
Sí, de fet, jo ja llegia un article, no sé si potser l'any l'equivoco o no, però que ja deia que en el 2050 preveia fer les cases sense cuina, saps? O sigui, que el raó seria posar una cuina, saps? Com si ara poses un despatx o no te'l poses, saps? Llavors era donava molt de què pensar, perquè al final jo, per exemple, haig de reconèixer, jo m'agrada més menjar-m'ho que cuinar-ho. Per sort tinc la meva dona cuina molt bé, però estàs obrint l'ampolleta de vi mentre estàs cuinant allà, fent la companyia, saps? Són moments que ajuden, no? Però sí, això també, els moments de consum cada vegada es redueixen, i quan estàs a la feina, doncs, òbviament, en una cantina d'una empresa amb 6.000 treballadors, que hi hagi l'opció del vi potser no està molt, saps? Molt ben vist, no? Al final també ja és l'altre fet.
Sí, però per exemple, el surf, crec que el tema dels vino, el que sigui, està molt incorporat en el dia a dia. Bueno, en el dia a dia, o és la gent jove, la gent gran, tothom beu els vins generosos.
Allà és una festa, vull dir.
Sí, sí.
No, és una forma de veure la vida també molt diferent de l'aquí. Però sí que és veritat que allà ho han incorporat des de molt joves. Són uns vins que per la seva complexitat tenen uns preus, jo diria que quasi irrisoris, per lo complexes i el temps que porten d'elaboració i de més, però en canvi allà ho han sabut fer molt bé i ho han incorporat i de fet està molt ben acceptat. En canvi aquí...
Bueno, perquè també passa. Forma part de la seva cultura, no? Com al nord, a Logroño, sí. A Navarra, la gent té un accés a veure una copeta de vi a un preu raonable i vi de cellers de proximitat. Clar, això aquí no ho tenim i és una pena perquè aquí tenim moltes vinyes i molts cellers per poder accedir a un preu raonable que pugui competir amb una cervesa. Però no tenim l'opció.
Però penses llavors, Cristina, que els preus dels vins que tenim aquí són alts?
Depèn.
No són els de Logroño.
Ja.
Per un exemple,
no? Però tampoc són els de França ni d'Itàlia. Vull dir que trobo que si és el que deies tu, la feina que hi ha darrere de fer una bleda o una ampolla de vi o tot el que comporta i que ho puguis comprar per 12 euros, em sembla una passada i crec que...
Sí, jo crec que és més un tema cultural, no econòmic, però aquí dintre està, dintre d'aquest valor cultural que no tenim arraigat, no? Que no sabem doncs, què costa llaurar un camp, què costa personalment doncs, encarregar-se de plantar una vinya, o quin és el cicle de la vinya, què comporta, quins riscos... No? Això la gent a nivell cultural no ho sap, o sigui, és una mica de coneixement a vegades, no? Llavors tampoc, si no tens aquest nivell de coneixement per moltes coses, no? Doncs tampoc ets conscient de lo que pot valdre. La gent no s'ho planteja, la gent veu una cervesa i veu un got de vi, no? O una copa de vi, i la copa de vi mira que costarà 4 euros i a lo millor doncs, la cervesa en costarà 2. Doncs, segons l'edat de la persona doncs, i de l'autosuficiència que tingui, no, econòmica, doncs podrà fer o accedir a una cosa o una altra. Jo crec que és un tema també que està molt lligat amb la restauració. La restauració tampoc aposta per introduir vins d'aquí, o sigui, culturalment tampoc introdueix vins de la zona. No aposta per lo que deia l'Alfred pel quilòmetre zero, perquè potser l'ampolla de quilòmetre zero li costa 4 euros més i li dona menys marge. Llavors jo crec que el tema està a que a la hostaleria tenim una assignatura pendent bastant important per aproximar, no, el vi a la gent.
Totalment.
I fer-ho més popular.
Sí, sí. I tenir vins locals, perquè
exacte.
Vas a restaurants i moltes vegades l'altra nit vaig anar a un restaurant i tenien un Rioja, crec, i un... Bueno, no sé si... Crec que era Deo Catalunya, però vull dir que hem d'apropar també els vins que tenim aquí a les cartes, que és el que és com ens vam conèixer amb
sí,
la Cristina.
Sí, és veritat.
Amb la Laura.
Amb la Laura,
bueno, ja que estem, ens expliques una mica. Després tornarem amb...
Doncs amb la Laura de la Baula, sí, la Laura fa molt bona feina, perquè el que intenta és que als restaurants hi hagin vins catalans, perquè és una assignatura pendent, perquè és el que tu dius, vas a un restaurant i sempre hi ha el Rioja, el Verdejo i un vi potser català. No tenim res en contra ni dels Verdejos, ni dels Riojas, ni de totes les procedències dels vins, perquè a tot arreu fan vins boníssims. Però, bueno, si estem aquí i tenim tantes vinyes al costat, tantes zones, tantes DOs, tantes zones que no estan dintre de la DO, però que hi ha molta gent que treballa bé la vinya i que fa bons vins, doncs, ostres, aprofitem-ho, no? Donem-li valor, que realment és algú que ens satisfarà i que ens beneficiarà a tots.
Sí, sí, absolutament.
Llavors la Laura fa molt bona feina perquè intenta això.
Sí, sí.
A través d'un sommelier, doncs fa un menú degustació a un restaurant i intenten que hi hagin 5 vins, 6 vins que estiguin a la carta del restaurant durant tot un mes i després l'opció de que el restaurant es pugui quedar amb algun d'aquests vins dintre de la carta. Doncs, ostres, això és una iniciativa genial.
Sí.
Per promocionar, doncs, justament això, el vi català en aquest cas, i per donar a conèixer i donar-li visibilitat a cellers i productors que ho fa molt bé.
Doncs ara tornem amb la Cristina. Bueno, no farem la pausa de la música, perquè si no tindrem temps. Només et volia preguntar a tu, Maria, que ens diguis on esteu exactament de Rubí i quins horaris i si feu tast de vins i tal.
Vale, sí, mira, nosaltres, bueno, com, lligant amb el que ella deia, no? Al final, la gent no està disposada potser a gastar-se més diners si tu no entens el que hi ha, la feina d'allà darrere. Llavors, per això, des de fa ja uns quants anys fem molts tastos, precisament perquè la gent tingui arguments, saps, sòlids i consolidats de que el que tu deies, no? Que això que val 12 o 15 euros és una ganga, segurament en un altre país valdria quasi el doble, no? Llavors nosaltres estem a Rubí, al carrer Cervantes 76, des de fa... No sé. En aquesta ubicació són 40 anys, més o menys. Sí. I després obrim tots els dies de la setmana, inclòs el diumenge, llavors entre setmana obrim sobre les 8 i mitja fins a les 2 i de 4 i mitja a 8 i mitja, i el diumenge obrim de 9 i mitja a 2.
I si algú vol fer un tast de vins o apuntar-se als tastos, què
han de fer? Els tenim a la web. A la web. Tenim tots els tastos que tenim ara fins al juny, si no recordo bé.
I et volia preguntar pel vi més curiós que teniu a la botiga.
Curiós?
O rar, no sé.
La paraula curiós, clar, és molt subjectiva. I és que és difícil, perquè al final, en el món que vivim avui dia, a vegades algo curiós ja és lo normal, no? Llavors saltes. Però et podria parlar més potser d'una tendència, no? Que és cada vegada estem tenint més vins blancs de llarga guarda, que al final, bueno, potser perquè també últimament m'està durant per això, no? Però que potser no és l'antítesis de la que la gent pensa, no? Els millors vins negres que envelleixen són... Els millors vins per envellir són els negres. Ostres, amb grans vins blancs de guarda, la veritat és que pots tenir grans sorpreses. I a mi això és un tòpic que a vegades la gent, no? És blanc de l'any tal, i els matisos que tu pots treure amb uns grans vins blancs de guarda són superinteressants.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs Cristina, ens expliques una mica què és la Dama de Copes?
Doncs la Dama de Copes és un espai obert a tothom, a gent que li agrada el vi, que se sent atret una mica, no? Doncs pel món del vi, sommeliers, professionals o persones de peu que simplement tinguin curiositat, wine lovers també. Doncs un espai obert a tothom per aproximar a la gent a el que és el vi, per mi, que per mi és cultura, i per apropar a gent a petits projectes que tenen molt a dir i que tenen molt poca visibilitat. Llavors, això ho faig a través d'uns tastos que són de diferents temàtiques i que conviuen, no?, dintre del mes, doncs, a diferents tipologies. Doncs poden ser d'un celler concret que ve al nostre espai i es trasllada al nostre espai perquè pugui parlar i presentar i exposar els seus productes, no?, i parlar de la seva història. I després pot ser un tas que sigui de formatges i vi, bueno, temàtics, o que sigui d'una zona concreta, o potser hi ha alguns que són de joc, que també fem, així una mica més de divertits per, bueno, per equips, per famílies, per amics. Bueno, una mica, fem allà una mica de tot, però sempre relacionat amb el món del vi.
I tu com vas començar amb aquest món del vi?
Jo vaig començar arrel de la pandèmia, vaig començar a formar-me perquè me'n vaig adonar de que la vida que em quedava professional, doncs, per fer, la volia dedicar realment a una cosa que em fes feliç i no a el que havia estat fent fins aleshores, que també havia sigut feliç, però ja havia arribat un moment, doncs, que, donada la casuística aquella, no?, d'aquella situació extrema, de dir, ostres, jo quan surti d'aquí, si surto, vull ser el que he sigut fins ara, o vull ser molt feliç fent realment el que m'agradaria fer. I em vaig plantejar formar-me per poder fer això que estic fent ara, intentar apropar el vi a les persones, de la manera que a mi m'hagués agradat que me l'haguessin explicat. D'una manera, doncs, com comentava el Maria abans, no?, una mica més propera, lluny de l'esnobisme aquest que envolta moltes vegades el món del vi.
Sí.
I que realment està molt lluny d'això.
És sí que molt important, però... sí. Trobo que és molt important el que acabes de dir, perquè crec que molta gent té por a demanar vins en restaurants o el que sigui, perquè tenen por de que hi ha aquest esnobisme que al fin i al cap és una pena, perquè realment si pots explicar un vi amb passió i amb una certa humilitat, és molt més efectiu que si estàs allà explicant coses que no interessen al final.
Sí, exacte.
Molt bé.
Sí, sí.
I quanta gent tens a les teves cartes?
Els meus tastos. Mira, doncs l'espai és petit. La sala màxim té la capacitat màxima de 12 persones, però gairebé cada setmana hi ha 8 persones fixes. Llavors, vaig, bueno, en funció del grup, de 8 a 12 persones. El més habitual són 8 persones.
I són vins d'aquí o de tot arreu?
De tot arreu, depèn de la temàtica del tast. Però bueno, sempre que puc, quan convido el celler convidat, que és una vegada al mes, sempre són cellers de proximitat, de Catalunya. I després, sempre que faig tastos, intento posar vins també d'aquí. Sempre, perquè tenim molts vins molt bons. Ara, si haig de fer vins de França, també en faig.
I els formatges són també de proximitat?
Depèn. O? Sí, intento... A veure, depèn. Vaig fer un tast de vins i formatges italians i no eren de proximitat, evidentment, però sí que al març vam fer un de vins i formatges fets per dones i tots eren de dones d'aquí, de Catalunya, que feien formatge, i vaig agafar un formatge i un vi fet per dones, igual que fa 15 dies vaig fer un altre. Sí, sempre que puc, treballo amb formatges de proximitat.
I fas altres productes com a maridatge, o sigui, o sempre són formatges?
No, sempre, els meus tastos sempre porten maridatge, sempre. Però... treballo amb un càtering, i aquest càtering, doncs, segons el vi que escullo el plat. Llavors vaig combinant. També intento comprar producte de càtering local. També, perquè
pots
sigui algo...
les bledes al rural.
O el mandó. El mandó se m'ha quedat aquí, eh? A més, amb l'Íñigo també ens coneixem i és una persona que és superactiva i és una persona que sempre ha abogat molt per tot el producte d'aquí.
Sí.
I algo farem amb el mandó.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí. Ja m'ho he apuntat.
Bueno, i llavors, per trobar-te tu, també a la teva pàgina web...
Sí, a la web surt l'agenda de tots els tastos, ara ja la tinc d'aquí al juliol, i a partir dintre d'una setmana es podran... Fins ara eren reserves a través de la web, però a partir d'una setmana es podran comprar directament a la web, perquè la transformem en e-commerce.
Ah, molt bé. Bueno, i és un espai molt maco, el vaig veure l'altre dia al Merc Antic.
Sí, a veure si vens.
Sí, sí.
Es convidada ja quan vulguis.
Merci, merci.
Sí, sí, l'espai és curiós.
Bueno, doncs ara ja estem acabant i l'última pregunta, primer per l'Alfred és si fossis una hortalissa, quina series i per què? A veure.
Ha sortit diversos cops la bleda, que és una verdura potser una mica humil, sense molt de glamour, però nosaltres, a part que és una verdura que la plantem molt, té una cosa de que la talles i rebrota, la tornes a tallar i tornes a rebrotar, passes al tractor i si no et passa bé tornes a rebrotar, no? És com una verdura que sempre vol ressorgir, i una mica és com estem nosaltres aquí a la rural, no? Estem aquí plantats, no volem marxar d'aquí, volem seguir aquí, i això que costa on estem, perquè només no tenim terrenys en propietat, només els de la Masia, que és una sessió llarga, però amb totes les dificultats que ens hem anat trobant, la cosa de rebrotar sempre està present, no? Uh-huh. I llavors la bleda és la més collida.
Doncs molt bé. I tu, Cristina, si fossis un vi?
Això és difícil, eh? Home, jo...
Algun raïm, no?
Sí, no, si fos algun raïm o algun vi, seria la Pinot Noir, perquè gràcies a la Pinot Noir li dec que jo m'hagi dedicat al món del vi.
Ah, sí?
Perquè és la que em va robar el cor, la que em va emocionar fa molts anys i és la que em va fer repensar, no?, de poder-me dedicar, a part de que té unes certes característiques que coincideixen molt amb la meva manera de ser, no? I a més que és una varietat que, si és jove, té una expressivitat que canvia molt quan és, doncs, una mica més evolucionada, no? I mm-hmm. que igualment és meravellosa, i perquè també penso que és molt versàtil pels maridatges, que mm-hmm. al final és una de les coses que a mi més m'engresca mm-hmm. als meus tastos, mm-hmm. tota la part aquesta de que el plat i tingui un valor important amb el vi que t'estàs prenent.
Totalment, sí, sí.
Llavors seria la Pinot.
Molt bé. I tu, Maria, per acabar?
No és fàcil, però bueno. Jo segurament seria un escobós de llarga criança. És un 4x4, s'ho menja tot, saps? O sigui, et pots plantar amb un bon tros de carn, amb un bon arròs, amb unes bones bledes... Per mi els escumosos, jo crec que, és el que deia, no? A vegades estan molt limitats a segons quins moments, però en canvi acostumen a tenir una miqueta menys de grau, aquest carbònic doncs et refresca, i a la vegada tenen uns matisos molt, molt, molt interessants, i també és un producte molt, molt d'aquí.
Molt bé, realment heu escollit coses que són bastant com sou vosaltres, he de dir. O sigui que...
Que bo!
Bueno, doncs moltes gràcies als tres.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Ja ens anirem veient.
I tant.